principals d'Iniciativa per Catalunya, Verds i PSC de rebuig a la reforma de les pensions del Govern de l'Estat amb esmenes de Convergència i Unió. Té la paraula el senyor Calderón.
Gràcies. Bé, nosaltres hem presentat aquesta moció perquè entenem que la contrarreforma del sistema de pensions és un dels principals temes d'atac al que entenem com ha estat el benestar feble que tenim, no? Estem davant d'una contrarreforma que, bueno, toca una de les coses més sensibles i jo crec que una bona part de la ciutadania, en aquest cas, directament se l'està mentint o no n'és conscient de la reforma i què significa això. En qualsevol cas, explicar que des del nostre punt de vista el tema de les pensions l'enfoquem des d'aquell treballador o treballadora que es passa tota la vida treballant, que fa el seu esforç fiscal per tal de poder gaudir al final en els últims anys de la seva vida amb una tercera edat en plenitud, no? Ha cotitzat tota la seva vida, espera el moment de la jubilació per gaudir de la vida. Això conjuntament amb altres pilars de l'estat de benestar, com podrien ser la sanitat pública, l'educació, la dependència, conformen els pilars de l'estat de benestar. I avui dia, amb l'excusa de la crisi, amb l'excusa d'Europa, ens obliga a realitzar una sèrie de reformes, Europa ens obliga a no gastar tant, la troika diu això, els homes de negre diuen que gastem massa, i aquestes coses d'una manera crítica s'estan executant retallades de drets en qüestions bàsiques. A més, tot això barrejat amb interessos d'empreses i interessos de bancs per tal de posar la puteta allà on, que és el que els queda, el tema de la sanitat, el tema de l'ensenyament i el tema de les pensions. Poder fer negoci amb els que són els pilars de l'estat del benestar. Aquesta reforma del PP precisament s'enfoca per aquesta segona via. Intentar retallar despesa, intentar generar negoci a aquells que poden. Estem arribant a uns extrems que el que es pretén amb aquesta reforma és que les pensions siguin una qüestió assistencial, una petita aportació mensual i que sigui inevitable haver-se de fer un pla de pensions privat per poder complementar aquesta pensió insuficient que ens volen fer arribar. A més, aquestes reformes que us dèiem, i especialment la de les pensions, sempre se'ns presenten com inevitables. És la crisi, són imperatius d'Europa, la inviabilitat del sistema públic de pensions, la recuperació econòmica vindrà de reformes estructurals, però al final totes aquestes reformes que anuncia cada divendres després del Consell de Ministres la vicepresidenta, en aquest cas portaveu, sempre acaben a la desregulació i en l'atac de drets. Nosaltres des d'aquest punt de vista i d'aquesta manera ho intentem traslladar a la moció, volem denunciar 7 qüestions bàsiques d'aquesta contrarreforma. En primer lloc, de denunciar que és fals que una major esperança de vida sigui el que posi en perill el futur de les pensions i que s'està difonent de manera deliberada un missatge enganyós i catastrofista amb l'única intenció de convèncer amb el discurs de la por a la ciutadania. En segon lloc, que jo crec que aquest té el seu punt còmic, denunciem que aquells que diuen que no és viable el sistema de pensions no n'han encertat ni una fins ara. Cada decisió que han pres ens han fet més mal i ens han enfonsat encara més. Denunciem també que augmentar l'edat de la jubilació per tots els grups de treballadors i treballadores sense distinció és tremendament injust. No té res a veure una persona que treballa a la construcció que algú que treballa a una oficina. Per què algú no pot allargar la seva vida laboral o algú s'ha de jubilar abans? Per què no? Fer això de manera indiscriminada no té sentit. Denunciem també que el govern diu preocupar-se per l'equilibri financer del sistema de pensions i no fa res més que retallar-les per assolir-ho, quan el que podria fer seria ingressar més o tirar d'altres fons per tal de complementar aquestes pensions. Denunciem que s'oculta a la ciutadania que les cotitzacions socials no són necessàriament l'única via de finançament de les pensions públiques relacionat amb l'anterior. Denunciem també que el que es pretén amb aquestes reformes que es realitzen és que les pensions públiques, no, les reformes que es realitzen de les pensions públiques és promoure la gestió privada dels recursos de la Seguretat Social. I també volem denunciar la complicitat dels governs amb aquests interessos per no obrir un debat públic transparent i plural sobre el futur autèntic de les pensions públiques i per doblegar-se davant qui venen imposant les polítiques que creen l'atur, la concentració de la riquesa i l'empobriment productiu, que és el que les posa realment en perill.
Gràcies. Grups que volen, el grup proposant, sí, però els grups proposants parlen, per tant, té la paraula senyor Solenteng per, o com a grup proposant.
Bé, eren esmenes inicialment i han quedat incorporades en el text. Les nostres esmenes anaven referenciades, evidentment, perquè compartim no només el cos, sinó també l'esperit i la diagnosi i les conclusions de la moció. I per tant volíem introduir el nostre punt de vista per complementar o enriquir una mica el text i la visió. Nosaltres creiem que sigui molt possiblement s'hagin de revisar, el sistema de pensions s'hagi de revisar, però no en el sentit que ho està fent el govern del Partit Popular, amb aquesta proposta de la reforma de les pensions. Per tant, ara sí, li anuncio que sí, que volíem plenament el rebuig amb aquesta reforma. No compartim ni la diagnosi utilitzada pel govern de l'Estat per fer la seva reforma, ni tampoc les conclusions i el resultat final d'aquest projecte de llei. En tot cas, les nostres esmenes anaven a denunciar que el que hi ha és una pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes, sobretot aquesta pèrdua de poder adquisitiu també a partir de la modificació de la llei de Fondo de Reserva de la Seguretat Social, i que en aquest cas el que deia és que es garantia un mínim d'un 3%, i això ara en aquest moment, i per parlar en plata, s'ho passen pel folre i es pot arribar a que sigui amb un màxim del 1%. Nosaltres també partíem de la base de que molts pensionistes avui dia són els que sustenten a la família. Hi ha moltes famílies que depenen del subsidi de les pensions de la tercera edat, i per tant també és posar en risc a totes les famílies que conviuen amb aquestes persones i que tenen amb el seu ingrés l'única manera de subsistir, i que per tant el que estem abocant és a aquestes famílies a tirar encara més, a avançar més cap a l'exclusió social. Per tant, el que volíem aportar és que instéssim el govern de l'Estat a retirar aquest reial decret, precisament de la modificació del sistema, de les mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social, i per tant entenem que això s'hauria d'aplicar amb caràcter retroactiu, i que en tot cas, com que vostès tenen majoria absoluta i molt possiblement això no prosperi, acceptar el mateix compromís o tirar endavant el mateix compromís que vàrem assumir amb la LOMCE, amb tota la resta dels partits polítics de l'arc parlamentari, amb que quan hi hagi un canvi de forces i que es governi, sigui una de les lleis principals que es deroguin, es tirin enrere i es tornin a quantificar i es tornin a formular un nou sistema de pensions, com el que teníem fins ara i que podia garantir doncs una no minva del valor adquisitiu i del poder d'estalvi i de compra dels pensionistes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soler. Per part del grup que ha presentat esmenes, té la paraula el senyor Raül Granger.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, dir que en un principi l'esmena número 2 la retirem, atès que les mateixes esmenes presentades pel Partit Socialista doncs ja la contemplen, aquesta possibilitat. Nosaltres en el rebuig en el que és la nova reforma de pensions hi ha un principi bàsic que és el que nosaltres ho fonamenta, que és una llei absolutament fonamental feta sense el més mínim consens. A cap país d'Europa una llei d'aquesta base i transcendència ha estat feta sense l'acord, no ja tan sols de les forces polítiques, sinó de forces sindicals i fins i tot doncs, empresarials. El que és l'Estat espanyol, això no ha estat així, fins i tot s'ha fet en contra del dictamen del propi Consell Econòmic Financer. Ja ens agradaria que seguissin el dictat d'Europa amb algunes qüestions, com per exemple les pensions. S'han fet reformes a molts països europeus respecte a les pensions. Efectivament s'ha de reformar, però s'ha de reformar doncs, en uns caires i en unes... i per uns camins doncs, que fins ara doncs, no hi eren. No? S'ha de rebatre la fal·làcia de que les pensions obeeixen tan sols a cotitzants. I molts experts i països europeus ja entenen que el sistema de pensions, és a dir, les contribucions, no tan sols han d'estar lligades a la contribució de treballadors, sinó que també poden estar lligades als pressupostos generals de l'Estat. En aquesta banda, tant Suècia com Itàlia han fet una reforma molt interessant i que el nostre grup en el Congrés de Diputats i el mateix Consell Econòmic doncs, ha defensat, que és un sistema mixt. Aquest sistema mixt comporta que les pensions contributives efectivament són contributives i formen part d'un capital que es va acumulant al llarg del temps i que fins i tot en el cas d'aquests dos països s'hi poden fer aportacions particulars per part dels treballadors. Contribucions que a més hi són desgravables, però les part de les funcions no contributives foren part dels pressupostos generals de cada país. I això per un principi bàsic, és a dir, la solidaritat i les polítiques socials no les han de fer els pensionistes, sinó les han de fer els estats. I entenen el que són les pensions no contributives com unes rendes de ciutadania, que és el que veritablement són. Com bé ha expressat doncs, el portaveu el ponent del Partit Socialista, doncs en aquests moments les pensions són una renda d'inserció que sostenen no tan sols a pensionistes, no són tan sols pensions de jubilació, sinó que són pensions de subsistència, en el cas de l'Estat espanyol, de milions de famílies. No? Per tant, doncs la política de solidaritat ha d'estar a càrrec dels pressupostos de l'Estat. A més, nosaltres, les nostres esmenes, van en sentit d'una mirada territorial. Els pensionistes del nostre país, de Catalunya, tenen un doble greuge. En aquests moments, doncs, pertanyem a un estat, que és l'espanyol, que és el quart amb tipus marginal màxim de l'IRPF. Tenim la quarta pressió fiscal més alta d'Europa i, en canvi, tenim el tercer lloc, és a dir, les terceres pensions més baixes de tota Europa. És a dir, aquí hi ha, doncs, diguem-ne, un greuge comparatiu amb la resta de classes mitjanes europees, doncs que la nostra pertanyença a l'Estat espanyol, doncs, evidentment es perjudica. No tan sols per això, sinó per la reiterada negativa de l'Estat espanyol a incloure l'IPC català o IPC territorial com a factor de correcció. I recordaré que el govern de la Generalitat l'any 2006 va voler fer un complement de pensions pels pensionistes catalans precisament per subsanar doncs, aquest IRPF més negatiu, aquest índex d'inflació més negatiu que tenim a Catalunya i va ser un cop més avortat doncs, en el Tribunal Constitucional. Parlant de la igualtat de los españoles. Igualtat que no es contempla en quant hi ha règims especials, com vostès saben perfectament, a Ceuta, a Melilla, a Canàries, a Balears, a Rioja, a la Navarra i al País Basc. Tots els pensionistes d'aquests territoris tenen unes pensions més favorables perquè tenen uns components fiscals molt més favorables que els que té Catalunya. Per tant, nosaltres demanem, doncs, mentre estiguem a l'Estat espanyol, aquesta doncs, diferenciació de l'IPC, tot i entenent a més... Doncs que, per exemple, aquest règim fiscal que tenim i aquest règim contributiu que tenim fa que l'índex de reemplaç de les pensions doncs, de l'Estat espanyol siguin del 94,5% respecte al darrer salari i, per exemple, la d'un país com Holanda, de territori i població molt similar a la de Catalunya, amb una menor pressió fiscal, el seu índex de reemplaç, és a dir, les pensions, són del 105%, és a dir, són més altes que el darrer salari cotitzat. Això, a més, doncs, amb l'afirmació, per nosaltres, molt important, doncs, del secretari general de l'Unió General de Treballadors, doncs, afirmant doncs, que claríssimament, doncs, amb un nou estat català, amb un nou estat propi, les pensions estarien plenament garantides. Per tant, totes les nostres esmenes van en funció d'aquesta diferenciació territorial i de que les aportacions dels treballadors siguin justament després reconegudes amb unes rendes vitalícies i la solidaritat formi part dels pressupostos i de les polítiques socials de l'Estat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Hem acabat el torn d'intervencions. No, tenen el torn de la proposta, per tant, ara poden intervenir els grups que es volen posicionar. Entenc que es posicionaran sobre la proposta, sobre les esmenes, i per tant, el que haurem de fer posteriorment és votar primer les esmenes, i en tot cas, si aquestes quedessin aprovades, ja quedaria integrada l'esmena amb la moció. Té la paraula el senyor Bea.
Bé, nosaltres teníem previst votar a favor de la moció, tal com estava inicialment. En tot cas, amb les esmenes farem el que facin els grups proposants. Entenem que és seva i, bueno, com que ja dic, donar suport a la moció d'entrada, farem això. En tot cas, no ens ha quedat el pes, per això les esmenes ja ho diem ara. Bé, votarem a favor perquè és una reforma més d'aquestes que, com la reforma laboral, les retallades en sanitat, educació, el que fa bàsicament és empobrir la majoria de la població, els espais populars, i a més d'alguns no només els empobreix, sinó que n'hipoteca seriosament el futur. Jo ja conec molta gent que amb les pensions que té no arriba a final de mes i ha de menjar sopa sopa 4 dies de la mateixa verdura, o sigui, és que, i ara amb aquesta reforma doncs encara serà molt, molt pitjor. Hi ha una cosa que em fa, que necessito dir amb això del debat de les pensions. A principis dels 90 van començar a sortir aquests discursos que parlaven de la inviabilitat de les pensions públiques a casa nostra. Aquests discursos no van sortir de qualsevol lloc, van sortir del Banco de la Vizcaya, després de ser la Caixa, després cercles d'empresaris, que començaven a advertir, no?, que això petaria aviat. Portem 20 anys, no ha petat, o sigui que porten, bueno, 20 anys de fracàs, aquestes teories, i mentre no va petant el sistema de pensions públiques, el discurs apocalíptic segueix i el que va creixent en paral·lel són els plans de pensions privats, que això és bàsicament el que volen fer, privatitzar un espai més que no tenien privatitzat, com estan fent amb les altres coses que teníem i que ens havia costat bastant aconseguir. Nosaltres també rebutjàvem la reforma anterior, la que es va... O sigui, estem d'acord amb això que s'ha dit del consens, que és una reforma que ha de fugir del consens, però la que gaudia de consens del 2011, de gener del 2011, que allargava l'edat de jubilació fins als 67 anys i amb el vestit blau dels sindicats majoritaris, tampoc era del nostre gust, perquè ja començava a retallar drets d'aquestes pensions. Per nosaltres han de ser un dret i no un negoci, evidentment, com està passant i com seguirà passant amb reformes d'aquest estil. Tothom hauria de tenir una pensió digna, independentment del que hagi treballat, perquè, bueno, si no, el que no podem fer també és cada vegada anar ampliant la base reguladora, calcular tota la vida... Aquestes mesures que el que estan fent és que cada cop sigui menys. I aquesta mentida de que s'augmentaran un 0,25%, però en realitat el que passa és que baixaran substancialment. Cap pensió per sota el salari mínim, hi ha un gran percentatge de pensions que actualment estan sota el salari mínim interprofessional, i la jubilació doncs als 60 anys. En tot cas, quan acabes la vida laboral hauràs de tenir el futur assegurat i no maldar per subsistir, com passarà amb aquesta reforma. Per tant, nosaltres votarem a favor de la proposta de rebutjar aquesta reforma de les pensions i farem el mateix vot a les esmenes dels grups proposats.
Moltes gràcies, senyor Benejam, per part del Partit Popular. Té la paraula.
Gràcies. Bueno, lo primero es decir la sorpresa que nos causa las afirmaciones del señor Granger en cuanto a que España tiene la cuarta fiscalidad, la cuarta nivel de presión fiscal en Europa. Lo que pasa es que eso no se puede comparar. Está comparando usted cosas en términos que no son comparables, o al menos con no todos los factores, porque otras fiscalidades tienen deducciones que, perdón, no tienen deducciones que sí que existen aquí. Por lo tanto, cuando se analiza eso, no se puede ver solo una cara de la moneda, hay que ver las dos. Si no, es que estamos llegando a una conclusión que es falsa, ¿no? O errónea, vamos, por decir, no quiero que se ofenda, pero que eso es así, ¿no? Hay que mirarlo todo, las deducciones con la fiscalidad, los sistemas son diferentes. La presión fiscal se mide con eso, con las deducciones y con los tipos impositivos. Y con el tema de la diferenciación de territorios, que es por culpa de la fiscalidad, pues yo le sugiero que solicite que en Cataluña se rebaje la fiscalidad, que eso el gobierno de Convergencia y Unión, que es el que gobierna, pues está en su mano hacerlo y así el problema estaría solucionado. Voy a dar unos datos, porque se dicen aquí unos datos en la moción que creo que son incorrectos. Las pensiones contributivas en España son de 9,1 millones, 1,2 más que hace 10 años y se espera que alcancen los 15 millones en 2050. La nómina mensual es de 7.700 millones de euros al mes, creciendo un 5% anual. España no gasta menos que el resto de los países, sino que está en el nivel que le corresponde tendiendo a la curva que pone en relación ese gasto con nuestro porcentaje de población de 65 o más años sobre población entre 15 y 64 años. Los pensionistas son hoy 8,3 millones, 1,2 millones más que hace 10 años y crecen a razón de una media anual de 96.000 al año. La pensión media de jubilación es hoy de 981,92 euros, no de 800 euros como pone aquí. La pensión media del sistema ha crecido esta década por encima de los salarios medios y precios. En 2012 el salario medio creció el 0,50, la pensión media el 3%. Una de cada dos pensiones supera el salario mínimo interprofesional. Las cotizaciones sociales representan el 12,9% del PIB, también dato erróneo en la moción, y un dato importantísimo es que el sistema entró en déficit en el año 2010. No antes o después, en el año 2010. Las cotizaciones no alcanzaron para sufragar las prestaciones contributivas ese año 2010. Alcanzó los 15.000 millones en 2012, lo que obligó a recurrir al fondo de reserva de las pensiones, que no se había tocado hasta ese momento. Esta reforma, es la reforma del gobierno socialista, porque es el gobierno socialista, mediante la ley 27/2011, quien reformó en primer lugar el sistema de las pensiones. Y es esa reforma la que introduce la necesidad de regular un factor de sostenibilidad del sistema de pensiones. En esa reforma se introduce el factor de sostenibilidad, no en esta que se pretende aprobar. Su objetivo principal es dar el mismo trato a personas que se jubilan con la misma edad y con el mismo historial laboral, pero en años diferentes, y que, como consecuencia de su distinta esperanza de vida, terminan beneficiándose del sistema de pensiones durante tiempo a veces muy distinto. Relaciona las diferentes esperanzas de vida con las que se entra en el sistema y establece un coeficiente que, aplicado a la cuantía de la pensión, asegura que el sistema no ofrezca retornos muy distintos a personas que entran en él con esperanzas de vida distintas y donde el sistema les paga pensiones durante espacios de tiempo muy diferentes. Los objetivos que persigue con su implantación son garantizar la viabilidad económica del sistema público a medio y largo plazo, contribuir a un reparto equilibrado de las aportaciones y de las prestaciones que se pueden obtener en diferentes momentos y situaciones, garantizar la equidad entre generaciones. Si el problema del sistema fuese coyuntural, como se ha comentado, no existirían razones para oponerse a una regulación que incorpora factores que solo corrigen desequilibrios estructurales. En este caso, los factores serían inocuos. El sistema sufre problemas, el déficit, básicamente, de naturaleza ya estructural, no coyuntural. La regulación del factor debe atender esos desequilibrios estructurales con independencia de que esté en déficit o superávit corriente. La propuesta del factor de sostenibilidad es que actúe a partir de 2019. 2019, tenemos años de margen, sobre las nuevas pensiones de jubilación que se creen a partir de ese momento, incidiendo sobre su cuantía inicial. La aplicación a partir de 2019 permite que interfiera lo menos posible en los periodos transitorios de desarrollo de esa ley 27/2011, como son la edad de jubilación, el periodo de cálculo para la pensión, el periodo de cotización exigible para el 100% de la base reguladora. Es un modelo sujeto a revisión permanente, concretado como establece la ley, con revisiones que se efectúan cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes. Se basa en una idea que ya está presente en nuestro modelo, según la cual la cuantía de la pensión puede modularse en función del número de años en que ésta se vaya a recibir, a partir de un número determinado. ¿En qué lugar se queda esta revalorización de las pensiones? En paralelo al factor de sostenibilidad se establece un índice de revalorización de las pensiones que, con carácter anual, establezca el incremento posible a aplicar al conjunto de pensiones del sistema. Este índice determina el crecimiento anual de todas las pensiones bajo la condición de equilibrio presupuestario a largo plazo. Con este índice las pensiones siempre se revalorizarán, como mínimo un 0,25% y como máximo la variación del IPC más el 0,25%. La ventaja de un índice de revalorización de este tipo actúa frente a riesgos económicos estructurales y de desequilibrios en la relación entre cotizantes y pensionistas. Su aplicación será inmediata en el ejercicio 2014. Actúa para todas las pensiones, las nuevas y las preexistentes, y se basa en la relación entre ingresos del sistema, que a su vez refleja el número de cotizantes, la base media de cotización, reflejo del salario medio y el tipo medio, además de otras transferencias de ingresos, y los gastos contributivos, que son el número de pensiones y la pensión media. Se podrá modular el ritmo de ajuste para que en un desequilibrio detectado pueda ser corregido de forma más o menos gradual. Para ello se utilizarán periodos de tiempo de varios años para evitar efectos intensos en un ciclo económico. El Gobierno ha propuesto modificar el sistema vigente de revalorización en cumplimiento de la segunda recomendación del Pacto de Toledo, lo recordarán, no es ahora nuevo, que establece que resulta conveniente, cito textualmente, estudiar la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones de la Seguridad Social. Esto es textual del Pacto de Toledo.
Gracias. Als grups proponents, senyor Calderón, té la paraula.
Bé, gràcies. En primer lloc, anunciar el nostre posicionament respecte a les esmenes del grup de Convergència i Unió, anunciar l'abstenció, perquè enteníem que aquesta moció parla d'una qüestió molt concreta, que és la reforma del sistema de pensions actual. Potser a alguns ens agradaria un altre marc territorial, una altra manera de veure les coses, però a dia d'avui el que ja és això i el que hem de fer front és en això, no fer projeccions de futur que encara no sabem i a més jo crec que es fan algunes afirmacions en aquestes esmenes agosarades en alguna d'elles. Per això anunciar l'abstenció, perquè clar, també volem que s'aprovi la moció i amb la situació del nou ROM, com s'aprovaran les esmenes, s'aprovarà la moció amb les esmenes. Per tant, has de dir sí, no, abstenció, o sigui, és un equilibri de lògica. En segon lloc, i en resposta a l'Àlvaro, i sense voler allargar-me ni fer d'aquí al Congrés dels Diputats, bàsicament, i ho resumiré en dues qüestions, el problema del sistema de pensions actual és d'ingressos. A Espanya, a dia d'avui, gasta un 10,7% del PIB en pensions, quan la mitjana europea és del 13,7. Hi ha 30.000 milions de diferència, que això ajudaria a mantenir el sistema de pensions. Però, a més, com aquestes polítiques fiscals que vostès diuen que tenim amb unes pressions fiscals tan altes, deixem d'ingressar 100.000 milions d'euros que ingressen altres països d'Europa, la mitjana europea, doncs fixi vostè si amb 100.000 milions d'euros no podríem fer front a aquests 30.000 que ens farien falta. Això per una banda. I per l'altra banda, si volem garantir el sistema de pensions, un, no cal que tot recaigui a les cotitzacions, es pot fer front amb altres qüestions, ho apuntava el senyor Granger, de pressupostos del govern, en aquest cas. En segon lloc, es podria fer front a via font de reserva i amb una fiscalitat adequada. Tercer, evidentment, no és un problema de despesa, és d'ingrés, i l'ingrés també té a veure amb la situació de l'ocupació a l'Estat. En aquest cas, el que ens hem de dedicar és a intentar generar el marc adequat perquè hi hagi ocupació per tothom. I a dia d'avui, l'únic que es dedica al Partit Popular és a crear el marc per destruir ocupació, com per exemple amb la reforma laboral. Per tant, entenem que això també és molt important. No és tant, el problema no són les pensions, el problema és l'atur. Per tant, això també tenir-ho sobre la taula. I sobre els joves, precisament enfocar-nos en els joves i que aquests joves tinguin les feines de tal manera que puguin cotitzar i puguin fer aquest esforç fiscal, augmentar ingressos i, per tant, pagar-se la pensió com tot ciutadà i ciutadana. Res més.
Moltes gràcies, senyor Calderón. Senyor Soler, té la paraula.
Sí. Començaré al revés, jo. En tot cas, contestar al senyor Benejam, a l'Àlvaro. Podria admetre fins a cert punt que qui va començar a pensar en un reequilibri que no en una reforma de les pensions va ser el govern socialista, perquè justament en aquell moment ja va veure una projecció que va dir el que ha dit el Joan. Ingressos, nòmines, no quadren, per tant hem de reajustar. Però una cosa és un reajustament. I una altra cosa és carregar-se el sistema de pensions que s'havia fet a través del Pacte de Toledo. I això jo crec que és el que vostès estan fent. Ens ha donat moltes dades, suposo que tot això deu ser argumentari del grup parlamentari del Congrés o del seu partit, ens sembla perfecte, però a mesura que anava llegint em semblava que havia estat quasi feta una reforma pel senyor Bert o pel senyor Montoro. Menys cap al ministre que li pertocava amb això, més que res per l'argumentari i la manera de fer-ho. És a dir, les seves projeccions Si són les mateixes projeccions que tenien estimades per la reforma laboral, em sembla que anem ben arreglats. I completament d'acord. Nosaltres amb el tema de les esmenes, doncs, parlant amb el grup d'iniciativa, doncs farem el propi, ens estindrem, perquè creiem que incorporar el debat nacional amb una moció que està parlant de les pensions no té ni solta ni volta. Jo li dic, vostès parteixen d'unes bases que per nosaltres són inversemblants. Aviam, l'IPC del català és alt, però hi ha altres llocs de l'Estat en què són igual d'alts o més alts que l'IPC de català. Ens diuen, atès que Catalunya té unes millors bases per garantir... Millors bases no, les pot tenir bones, però millors amb què? Vull dir, vostès han introduït el debat nacional dient doncs, que estarien assegurades les pensions amb un estat propi. Com? Amb ocupació a precari? Com? Amb els minijobs, que també estan proposant des del seu grup? Com subsistiríem? Com podem garantir que realment es facin totes aquestes contribucions? Vostès ho donen per fet i ens sembla que és poc rigorós. A vegades ens tira de rigorosos. Nosaltres creiem que això han estat posades amb el calçador totes aquestes esmenes. No entenem el per què, perquè l'esperit de la moció n'era un altre totalment. Miri, deixi'm que li digui, Raül... Tenien una moció de consens i jo crec que amb aquestes esmenes se l'estan més o menys carregant i fent aquesta cosa tan estranya que farem, que és que els grups proposants ens abstindrem a les esmenes per no votar negativament a les esmenes i que no s'aprovi la moció, perquè al cap i a la fi el que volem és resolució i que tinguin endavant les coses, amb un text o amb un altre, però és que la veritat a vegades ens presenten coses que fan passar, com es diu allò, el clau per la cabota, i en aquest cas... Creiem que no són pertinents. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Senyor Bea no, ja ha intervingut. El senyor Benejam demanava un segon torn i el senyor Granger. Digui, senyor Benejam.
És solamente un apunte. En referència a lo que ha dicho el senyor Calderón, en referència al desempleo, a que parte de la culpa... de todo esto es la situación de paro y el gasto que conlleva pues las prestaciones por desempleo que hay. Bueno, pero ha echado la culpa al paro la reforma laboral, vale, pues por los ingresos, porque se deja de ingresar dinero por cotizaciones, supongo. Pero es que cuando entró el gobierno del Partido Popular aquí, si no me equivocaba, teníamos ya más de 5 millones de parados. Entonces, yo no sé dónde quiero decir. Y al día siguiente que entra el gobierno del Partido Popular ya se tiene que revertir la tendencia o claro, es que las medidas se van aplicando y eso veremos cómo va cambiando la tendencia. Pero si usted mira la curva, la tengo aquí, la puede ver, uh-huh. Si usted mira la curva del paro desde que entró, desde hace varios años, desde el año, desde los gobiernos de Zapatero, vamos, el paro creció de forma bestial. Nada más, gracias.
Gràcies, senyor Benejam. Senyor Granger, té la paraula.
Senyora Galdesa, molt breument. Miri, jo entenc que qui va prometre baixades d'impostos ja resulta que és el quart país en pressió fiscal a Europa, doncs no ho vulguin admetre i els hi molesti. Però així, són dades d'Eurostat i aquesta és la realitat. Quart país en pressió fiscal, tercer país per sota amb l'import de les pensions. Aquesta és la dada. I nosaltres no som qui hem introduït el debat sobre les pensions en el debat nacional. Nosaltres el que no passarem mai serà per contribuir a la desinformació i a la cultura de la por que es vol fer sobre la bona part de la població de Catalunya i a més, que també aquesta moció doncs, i alguna altra també hi anava, doncs, a fer recaure sobre la Generalitat doncs, responsabilitats que no té. En aquests moments la Generalitat no té suficient capacitat com per baixar impostos i vostès i baixar la fiscalitat i vostès ho saben. Això ho farem i per això ho expliquem en el moment doncs, que Catalunya pugui tenir un estat propi. I com que nosaltres per això tenim raons suficients per fer que la població catalana que està subjecta a ser pensionista, doncs estigui tranquil en el seu futur. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem a votar les esmenes. Vots a favor de les esmenes? Vots en contra? Abstencions?
Queden aprovades les esmenes per 15 vots a favor, 4 vots en contra, 6 abstencions i, per tant, passem ara a... S'entén que queda aprovada la moció amb la incorporació de les esmenes. Moltes gràcies i passem a la següent moció, que és la moció...